españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción.
El 20 de novembre de 1975 començava el final d'una dictadura i a Sant Cugat, com a tot arreu, la gent es preparava per a un futur ple d'incerteses, però també d'esperances. Cinc dècades després, mirem enrere per entendre què va canviar i què queda encara per canviar. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 50 anys després de la mort del dictador, la memòria local d'un temps de drets, llibertats i transformacions. Cinquanta anys després de la mort de Franco, encara hi ha històries que es continuen explicant per primera vegada. Avui, el silenci es trenca amb les veus d'un represaliat que va sobreviure a la tortura, la d'una filla que va créixer amb el segell de Roja i separatista, i la d'un investigador domèstic que, remenant papers familiars, va descobrir una xarxa clandestina oblidada. Soc Sergio Morales i això és La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. Comencem pel testimoni de Miquel Enduig. Ara és veí de Sant Cugat, però la seva infantesa i joventut la va viure a Barcelona. Joventut d'esplai, bàsquet, escoltisme, però també consciència social. El Poble Sec, cada cop que pujava a Montjuïc, veia les barraques i cada matí a l'escola, el cara el sol.
Per un costat, la falta de llibertats, és a dir, el que veies clarament és que les notícies que et donaven estaven molt sempre encapsulades sota un mateix criteri. Veies la pobresa que hi havia al darrador, veies sobretot que jo vivia al Poble Sec, llavors doncs, hi havia totes les barraques que hi havia en aquell en l'entorn, les barraques de Montjuïc, estaven relativament a prop, és a dir, cada vegada que volies anar a Montjuïc veies les barraques, quan anaves, si te n'anaves cap a l'altre costat, cap a Cantunis, veies les altres barraques, és a dir, veies, per tant, com vivia tota la gent que estava en aquell entorn, encara que tu estiguessis millor amb una vivenda, però veies què és el que estava succeint. També veies el problema que tenies en el teu idioma, la dificultat que tenies en poder-te expressar. Evidentment, en els col·legis se feien cantar el cara al sol, etc.
La por ho impregnava tot. Entrar a comissaria volia dir tortura, i tothom ho sabia.
Durant la dictadura del règim franquista, perquè era una dictadura, i això no hi ha que dir-ho clar, era habitual que si tu entraves a comissaria, ja fos per temes socials, és a dir, com hem vist a la pel·lícula del 47, que reclamaves llum, que reclamaves aigua potable o que reclamaves transport públic, era un tema social, però igualment quan entraves a Via Laietana eres torturat. Si ho feies per motius polítics, perquè reclamaves democràcia, també. És a dir, per tant, la tortura, pensem que té tres objectius clars. El primer és atemorir a la resta de la gent perquè no segueixi, no es mogui, no faci res, perquè si sap que qualsevol persona que fa això i entra en la roda, automàticament patirà tortures i, per tant, patirà danys, doncs és evident que tots ens tirem una mica enrere, no? La segona és quebrar-te com a persona, perquè clar, tu tens un compromís amb els que tens al costat de no parlar, de no dir res, i en el moment en què aconsegueixen que parlis, tu t'has traït tant a tu com a les persones que tenen la teva confiança. I el tercer és el d'obtenir informació. Moltes vegades la gent t'ho explicaran, que no buscaven obtenir informació perquè ja la tenien, només buscaven refrendar-la.
Abril de 1973. A la tèrmica del Besòs vaga pels salaris i per la seguretat. un obrer mor per trets de la Guàrdia Civil. A la premsa, la censura ho deforma. A la universitat, Miquel reparteix fulls explicatius. Arriben dos cotxes policials.
Repartint aquests fulls, arriba la policia i ens deté a dos noies i a mi que estàvem allà repartint.
I després d'això, sabíeu on us portava?
Sí.
A la Lletana.
A la Lletana, exactament, que era el típic. Llavors, un cop a la Lletana, pues, com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el que és l'habitual període de tortura. Una pràctica de tortura que es deia el quiròfan, que és que et mantenien amb els braços i les cames penjant i el cap, i llavors anaven pagant normalment a tota aquesta zona, és a dir, des del pit fins als genitals. Llavors anaven preguntant, etc, etc, però bueno, i això durant pues, aproximadament 6-7 hores. Llavors, normalment això, que ha fet de l'altra manera, et tornaven, et feia igual de mal, però no deixava senyal i no feia el mateix tipus de contusió interna, perquè el que tu estaven practicant no tenia la duresa que té una barra de ferro. Llavors, bueno, i ja a partir d'aquí jo ja pixo sang, llavors paren i és quan m'envien a veure què passa a Peracamps i, bueno, amb un estadi intermig, però acabo anant a la Fundació Puigverd, perquè a resultes dels cops tota la zona abdominal i lumbar està tan inflamada que els ronyons no poden funcionar. Llavors tinc una insuficiència renal aguda i això era la mort, si no arriba a ser, perquè clar, ja en aquella època ja hi havia se li deia ronyó artificial, és a dir, els aparells de diàlisis, i llavors vaig estar durant 3 mesos amb diàlisis diària, fins que els ronyons van començar a funcionar pel seu propi... ja s'havia desinflamat i els ronyons van començar a funcionar per si mateixos.
Quina edat tenies llavors, Miquel?
I llavors, doncs mira, el 73, 18-19 anys.
No hi va haver condemnes. El cas va arribar a assenyalar agents, però va quedar mort a l'audiència. El missatge era clar. La impunitat també era rutina.
El mateix dia que el fiscal els hi demanava, en els que més havien intervingut, els hi demanava, em sembla que eren 4 anys, entre 4 i 5 anys, va sortir una llei per la que tot policia que en funció de servicio provoqui algun tipus de problemàtica i tal, 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 no serà jutjat per un jutge normal, sinó que anirà a l'audiència, igual que van els mandataris del règim, amb la qual va anar a l'audiència i llavors allò a l'audiència es va morir al cap d'un any i mig o 2 anys.
I com es conviu amb aquesta normalitat de l'horror? El Miquel, un any després, es força a caminar davant de la comissaria amb la xicota per desactivar la por. I avui, mig segle després, segueix anant a les concentracions que reclamen convertir Via Laietana en un lloc de memòria.
Les accions que es van fent cada dos dimarts al mes, no cada 15 dies, 2 dimarts al mes, em semblen perfectes. Més que res perquè no es perdi quin ha sigut el significat. El problema és que, bueno, aviam, si no aconseguim que això canvi, ja sigui en el número de gent, ja sigui en el tipus d'acte que es fa, el primer dia els policies que estaven allà et miraven amb por. Ara admiren que se'n riuen. Vale? Haurien dit, no, és igual, ja podeu venir que no fareu res. Vale? I que ja que canviar, està molt bé l'acte, però li hem de donar un canvi.
La repressió no acaba a la cel·la. Continua a les cuines, a les escoles, als sobresous que no arriben. Ana Maria Ferrer va néixer en una família marcada per 2 presons, la del pare i la de l'avi.
El meu pare, resulta que va morir la seva mare, era vídua, i aleshores ella, evidentment, no havia d'anar a fer el servei. Però va morir la seva mare a la mesa d'operacions del Clínic, d'una manera imprevista, perquè va ser abans d'operar-la, i aleshores ja no era fill de vídua. Aleshores ja el van cridar. Bueno, en aquell moment era la guerra, ja havia esclatat la guerra. Aleshores el que va fer ell va ser anar voluntari a l'escola oficial de guerra que estava a les escoles pies de Sarrià. I aleshores ell es va presentar com a voluntari i evidentment va fer els estudis de l'escola de guerra i va sortir en graduació. I al sortir en graduació ja va ser una persona ja que estava en el punt de mira de les forces nacionals. La meva mare i el meu pare festejaven en aquell moment, però la meva mare va tenir la sort, entre cometes, de que la va agafar a Sant Sebastià, que ja havien caigut a mans dels nacionals, i va quedar allà a casa d'un oncle, i l'oncle li va dir, tu d'aquí no et mous, perquè a Barcelona estan torpedejant-ho tot i tu et quedes aquí. Aleshores el meu pare ja va caure presoner, i el van enviar a Santonya, que justament la meva mare, com que estava a Sant Sebastià, el va poder anar a visitar a Santonya, que estava allà al costat. Però, bueno, clar, van festejar d'aquesta manera. Per la Creu Roja s'enviaven cartes. Aleshores, clar, el meu pare el van enganxar de seguida. Vull dir que era natural que el tenia graduació militar, doncs... I bé, el van posar a la presó. Evidentment, va passar d'una presó a l'altra, diferents presons, que jo sé constància per la família que ho explica. Va anar als salesians d'Horta, el van tenir allà presoner, els salesians d'Horta. Després de passar de Santonya, el van enviar cap aquí, els salesians d'Horta, després a la Modelo. I quan els meus pares ja festejaven, però va acabar la guerra, el meu pare no li va acabar la guerra. El meu pare encara estava pres.
Hi ha escenes que queden tatuades per sempre. El dia del bateig de l'Anna Maria, la policia es va emportar el pare per no haver signat a comissaria.
I el van venir a buscar a casa nostra, el dia del meu bateig, que estàvem fent una xocolatada familiar, el van venir a buscar i se'l van endur el dia del meu bateig. I se'l van endur un mes més per la seva desobediència de no haver firmat quan li tocava. I clar, imagina't el disgust a casa des del punt de vista familiar. La meva mare, que clar, això és una cosa de família, però la meva mare se li va retirar la llet del disgust i jo vaig... I soc de les poques persones que expliquen a la seva vida que ha tingut una dida. De la mateixa escala hi havia una senyora que havia tingut un fill feia poc i va fer de dida perquè la meva mare no em podia donar de mamar.
La repressió també és econòmica. Un home amb estudis superiors inhabilitat per treballar, obligat a reinventar-se.
El van marcar d'una manera increïble perquè era una persona, t'ho he dit, amb estudis, però que quan va sortir de la presó i el van, i ja, diguem-ne que estava lliure, entre cometes, no va poder exercir de cap càrrec important perquè estava vetat completament. Va haver de ser autònom, va muntar una empresa de decoració i de pintura. Com és que una persona amb estudis feia un oficia amb molt de cap problema, vull dir que... Però va ser la manera com va tirar la família endavant. Per tal de tirar endavant la família, ell va fer el que calgués, i va ser muntar això de pintura. I aleshores, esclar, això, vulguis o no, una persona que tenia unes aspiracions en un moment d'haver-se d'aquesta manera tan limitat i que per tot arreu que podia trobar feina era rojo separatista. Por rojo separatista. I jo era hija, per això m'ho havia sentit a dir jo, jo era hija d'un rojo separatista.
I malgrat tot estudiar, encara que fos de nit, amb classes particulars fins tard i exàmens amb la policia irrompent a la universitat.
Em vaig apuntar a la universitat, em vaig matricular i la veritat és que no me'n penedeixo gens perquè vaig ser l'època més feliç de la meva vida. Vaig viure també les protestes d'estudiants en aquella època que ens van clausurar a l'any 66. Ens van clausurar a la universitat, vam estar a punt de perdre la matrícula. Perquè, clar, ens van entrar a la universitat per primera vegada els xips de la policia i la Guàrdia Muntada a cavallar. Bueno, vaig poder acabar la carrera a penes i rodolons. La Carme Serrallonga, de l'Escola Isabel de Villena, em va donar feina en una escola catalana, que per això era importantíssim per ell. I que, a més, a la llarga, ell no va morir sense haver-me vist com a directora i vaig ser la directora de l'escola. Clar, ell va morir molt tranquil i molt feliç.
Hi ha un desig que el seu pare repetia, morir després de Franco, i es va complir, i dècades després la Generalitat reconeixeria la nul·litat dels judicis franquistes.
Va morir feliç, en certa manera, per dir-ho manera. Diu, jo, el meu somni és morir-me després que en Franco. I ho va aconseguir. I va aconseguir això, i va aconseguir que se li reconegués la seva graduació militar i va aconseguir que la meva mare tingués la pensió de viudetat de militar de la República. I això és una cosa que ell era la seva missió. Crec que va morir amb la missió completa.
Moltes famílies van optar pel silenci. Algunes, però, han deixat rastres en capses de cartró. Manel Pla, marit de l'Anna Maria, també gendre, per tant, de Francesc Ferrer, va obrir una carpeta i va trobar un altre relat, el d'un exmilitar republicà que, en plena dictadura, va continuar lluitant en clandestinitat.
Hi ha dos tribunals militars que el jutgen i, per el que he vist, l'arxiu militar de Colón, allà a Barcelona, amb un plec de judici que tots eren penes de mort. Però ell té un annexa en el judici que intervé, com ha dit l'Anna, el paral·lel. Aquest senyor era molt influent. Bueno, en aquella època era el cardenal. I aleshores, però en el judici consta. A l'aval d'això, aleshores, la pena queda commutada a pena major.
I quan surt, no es retira. S'hi afilia el 1940 al FARE, a les Forces Armades de la República Espanyola, una organització d'espionatge interior, tan secreta que la família no en sabria res fins molt després.
Un cop mort, i ho tenia desat com a les pel·lícules, que no sé per què.
Però un cop mort, eh?
Un cop mort, que la FARE existeix, hi ha constància. Inclús tenia una revista i es pagaven les quotes. En aquí, en una revista d'això, expliquen les Forces Armades. La FARE, agrupación con delegaciones en casi todas las provincias de España. Això vull dir que hi ha documentació conforme existia la FARE.
Això va descobrir ell, perquè el meu pare va guardar els papers i jo ho hagués llançat tot, perquè jo vaig fer tabula rasa. Dic, s'ha acabat, aquí, oblidem-ho tot. I ell no va ser tenir... Això li he d'agrair tota la vida, perquè, a veure, si no hagués estat per ell, aquesta vida, doble vida del meu pare, paral·lela, perquè, clar, ni la meva mare ni jo en sabíem res, perquè va ser perquè era un risc. És que després vam saber que havien fusellat a tots els que van pescar de la FARE.
Sí.
Que ell ens va protegir fins a l'últim moment. No va... I clar, dèiem, és que han vingut uns amics del papa.
Tinc diaris de premsa local que diu... Granollers, per exemple, el diari local de Granollers. Han fusellat dos de la FARE que la Guàrdia Civil les ha trobat. Sí. Però,
va seguir a casa
seva no sabien que ell era també de la FARE.
No sabia ningú. Dubtem de si el meu avi, que també havia estat a la presó, que també és un altre tema, si quan es reunien a casa dels meus avis, tota aquesta colla, el meu pare, el meu avi hi era.
La memòria no s'improvisa, es planifica. Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica de Sant Cugat, explica per què cal una política pública que vagi més enllà de l'efemèride.
Més enllà d'aquests 50 anys de la mort de Franco, jo sempre intento explicar que això és com l'excusa perfecta, no?, per poder explicar com es lluiten, es recuperen i sobretot es defensen els drets i llibertats. No? Crec que ara mateix som la majoria de persones o molta gent és poc conscient de que han hagut de lluitar els nostres pares, avis, no?, familiars, coneguts, saludats anteriorment per arribar fins aquí, no?
Abans parlàvem de convertir Via Laietana en un espai de memòria. Doncs bé, Sant Cugat va ser el primer ajuntament que es va adherir a la campanya per reconvertir la prefectura de Via Laietana en un espai de memòria, la institució darrere dels testimonis.
Vaig anar a la concentració que fan, si no m'equivoco, cada 15 dies, allà a la porta de la comissaria. Clar, i allà em va sorprendre... que ja m'ho esperava una miqueta així, no? Però no em va deixar de sorprendre aquesta... O sigui, la manera positiva o el positivisme amb el qual la gent estava al davant de la porta on molts dels que estaven allà al carrer havien estat a dins i havien estat víctimes de tortura, no? És a dir, Bueno, que a vegades hi ha gent, no?, que diu aquesta frase de no val la pena remoure el passat, no?, coses així, i jo soc del parer de pensar que sí que val la pena remoure el passat si ens ajuda a fer un present i sobretot un futur també millor.
Madrona insisteix en un objectiu central, els joves, no imposar-los actes, construir-los amb ells.
No intentar imposar activitats als joves, que considerem des de, no?, des de la perspectiva adulta que els hi seran interessants, sinó anar a preguntar als joves què és el que els agradaria treballar, no?, o com els agradaria treballar aquest tema dins i fora de les aules. I en aquest sentit explico una anècdota que sempre faig perquè em sembla molt bonica i que exemplifica això, que és que la taula de memòria històrica, que és aquest espai de participació i trobada entre entitats i persones implicades en aquest camp d'estudi, vam convidar un representant del Consell de Joves perquè vingués, no? Aleshores, va venir, de fet, van venir-ne dos, i clar, qualsevol dels dos dies que han vingut han fet unes intervencions que ens han deixat a tots una estoneta callats, no? O sigui, ja n'hi ha prou, ens ho vam dir bé, eh? Però la reflexió era, ja n'hi ha prou de dir, els joves heu d'anar a una xerrada, els joves heu de llegir un llibre, doncs potser els joves, per tractar aquesta temàtica que ens sembla superinteressant, però no tenim recursos, doncs potser ens semblen més interessants una activitat d'invento, d'anar pel carrer, d'anar fotografiant espais de memòria i després, no sé, qualsevol cosa que no pas, no?, estar sentats en una cadira dins d'una sala on hi hagi una persona que ens estigui fent una explicació amb un PowerPoint al darrere, no? Aleshores, aquesta reflexió, que sembla una anècdota, per mi és superimportant, o sigui, fer participar el jove en el moment també de la presa de decisió d'aquest tipus d'activitats, perquè si no, no ens en sortirem.
El Miquel, l'Anna Maria i el Manel comparteixen una convicció. Recordar no és revenja, és reparació i és també un advertiment.
No he parlat mai d'aquest tema fins a arribar a aquesta situació en la que comences a veure que la gent diu no, sí, és que con Franco vivíamos mejor. Perdón, los que eran afectos al régimen, que eran de... estos señores vivían mejor. Però això era un percentatge molt petit. Els altres no vivíem tan bé.
El 14 d'abril, que és el Dia de la República, cada any a casa dels meus pares hi havia festa. Ja. Venien tota la família i el meu pare deia, ep, jo no celebro el casament, celebro el Dia de la República, tingueu-lo ben clar. Que us penseu que estic celebrant que em vaig casar? No, jo estic celebrant que va ser el dia que es va declarar la República. Va ser fidel amb això, eh?
Fa anys, que vaig fer el llibre del pintor, sí. No sé de què.
Bueno, el pintor, això és un altre tema, em va fer il·lusió aquest llibret que ha escrit, sí. Que no, jo no el sabia ni que l'estava fent, me'l va regalar quan va fer els 50 anys de casament. El va regalar. Sí, i dic, però clar. Això és tot... I estava, jo deia, però què estarà fent en el despatx? Tot el dia, amb papers, muntanyes de... Que ha dit, muntanyes de papers. Dic, però què estarà fabricant? Doncs estava fabricant el llibre, per regalar-me el dia. Bueno, el va repartir entre tots els nens, entre tots els fills. Ho va repartir perquè sapiguessin, com a mínim ells, la història del iaio.
La memòria és un fil que algú ha de sostenir perquè no es trenqui, perquè el que va passar no torni a ser normal, perquè cap jove torni a sentir que una tortura és un rumor llunyà, difús i, per tant, inofensiu. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat és una producció de Cugat Mèdia per a l'Ajuntament de Sant Cugat, que forma part del programa 50 anys de drets i llibertats.